9:34:30. Doncs bé, hem parlat aquí amb el gerent de l'Ibisec i el que pareix és que sí que tindrem edificis ampliats, edificis preparats doncs, per sobre el plànol i a priori doncs, donar bona, bon ensenyament. Doncs, escoltant doncs, que la Mola doncs, també doncs, està doncs, a poc doncs, avançant, el que no sabem és si hi haurà professors. Ara hem llegit en les darreres hores és que el pacte per elevar el plus d'insularitat als funcionaris de Balears salta pels aires pel rebuig dels sindicats corporatius. O sigui, per una banda tenim UGT, el CECIF, no? Que és el principal, és el sindicat majoritari entre el funcionariat, o l'STEI, majoritari en educació i comissions obreres, acusen atenció a Cimeval, dels metges, a SATSE, d'infermeria i sociosanitaris, i a AMPE, també, en l'educació, de dinamitar un acord que pareixia imminent. Saludem, en aquest cas, un representant del sindicat STEI, en Pere Lomas, per aquesta qüestió. Molt bon dia, Pere.
Bon dia a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos. Quina és la controvèrsia aquí? Anem a pams. El plus insularitat és el mateix a totes les Illes Balears? A les Pitiuses doncs, o a Formentera, lloc de molt difícil cobertura, està augmentat? Conta'ns, què és el plus insularitat?
El plus d'insularitat només actualment n'hi ha dos, i un és Mallorca i un altre és les altres illes, amb una diferència minsa, és a dir, no arriba a 10 euros de diferència d'una banda a una altra. Per tant, no reflexen la realitat de la dificultat o de la carestia de la vida a les diferents illes, i manco a Formentera, evidentment.
Aquí teníem almenys pel que fa doncs, en el que és el sistema de salut públic doncs, la difícil cobertura doncs, que fa doncs, que s'hagi augmentat aquest plus.
Sí, això... No, aquest plus no. Són conceptes diferents.
Ah, expliqui'ns.
El que va succeir és que es va acordar per a poder fer que en alguns oficis, entre cometes, que en el que hi havia problemes per trobar personal adequat s'estimulat, pues, se va implementar aquest concepte de places de difícil cobertura que tenen un increment econòmic. Mm. El que succeeix és que no només hi ha funcionaris que siguin o docents o sanitaris, hi ha funcionaris de molts altres àmbits i també tenen un dret, i tenen dret, i nosaltres entenem que és així, a que puguin tenir també la seva nòmina adequada a la que és la carestia de la vida de la seva illa. I per això s'estava treballant per incrementar un plus d'insularitat que abarca a tothom que faci feina en la funció pública, als estaments del govern balear. I aquest era l'objectiu, fer que totes les persones que estan fent feina, ja sigui un conductor, un PO, o el veterinari o l'arquitecte de qualsevol conselleria, que tinguessin aquests plus d'insularitat, que ara per ara són unes quanties que no reflexen res, perquè són 80 euros, vull dir, no
80 euros a Mallorca i una miqueta més a la resta d'illes?
No, a Mallorca, sí, aquestes quanties, i a les altres illes, pues, 100 i pico.
D'acord. I ara, a quan volíeu passar?
Pues passaven en unes quanties que s'incrementaven significativament, perquè així com ara hi ha dues categories de plus d'insularitat, Mallorca i fora de Mallorca, ara hi havia una per Mallorca, una altra per Menorca i Eivissa i una altra per Formentera. I anaven en una graduació que incrementaven significativament aquestes quanties. Passàvem a Formentera, en el cas de Formentera, en els 400 euros.
Uau! Escolta una cosa, i què ha passat? Perquè, per exemple, doncs, en el cas de l'ensenyament, vosaltres com a STEI i juntament doncs, amb UGT i Comissions Obreres ho teníeu clar, però, per exemple, hi ha un altre sindicat, que és AMPE, que no, què ha passat en aquest cas?
És com es veu aquesta situació. Hi ha dues perspectives, nosaltres entenem i creiem que és la correcta, de que aquest plus d'insularitat ha d'afectar a tot el funcionariat per igual, aquesta quantia ha de ser la mateixa per tothom, perquè ja hi ha diferències econòmiques en sous bases, triennis i altres conceptes que reflexen la categoria laboral en la que estàs, i el plus d'insularitat havia de ser pues, aquesta quantia econòmica que venia a pal·liar un poquet aquestes dificultats que parlàvem de viure a les diferents illes. I l'altra banda pensa que no, que aquest plus d'insularitat ha d'estar classificat per la categoria de les persones. Per tant, quan més cobres, encara havies de tenir més plus d'insularitat. I nosaltres entenem que això no havia de ser així.
En aquest cas, clar, el govern, per tant, diu, mira, poseu-vos d'acord abans i després ja en parlarem.
Bueno, no, aquesta és una altra. Vull dir, el govern ha escoltat a qui ha volgut escoltar. Perquè el govern, quan diu que cerca consensos i que cerca que tothom estigui d'acord, segons quan, com i de quina forma, perquè ben bé podria haver tirat cap endavant amb aquesta iniciativa d'equiparar el plus d'insularitat a tot el funcionariat, sense l'acord d'aquests sindicats, que no, molts d'ells, dos d'ells, no estan en mesa i que no són la majoria sindical. S'ha estimat més escoltar la minoria sindical que a la majoria sindical. Per tant, aquest govern té la seva culpa de forma flagrant, perquè ignora el que és la realitat de les eleccions sindicals, que diuen que la majoria dels representants dels empleats públics diuen que sí, volen aquest plus d'insularitat, i escolten els minoritaris que diuen no.
Clar, vostès han sent notícies des de l'STEI perquè en aquest cas vareu obligar en aquest cas el director general de Funció Pública, Antoni Mesquida, a admetre, a anunciar que s'executarà la sentència que vareu guanyar com a sindicat i que suposa, atenció, l'abonament d'uns 115 milions d'euros aquí i a per què. Expliqui'ns.
Sí, això és un altre tema, diríem. Vull dir, no té una relació, tot i que nosaltres sí podíem acceptar que hi hagués una calendarització d'aquest pagament i s'ancorats en els plus d'insularitat, però no s'ha produït, per tant, és un altre tema a part. Aquesta sentència ve en relació a que l'any 2021, des de l'Estat, que és el que mana quina és la quantia que s'ha d'incrementar en els salaris dels funcionaris de tot l'Estat, va dir s'ha de pujar un 2 i després va dir un 0,9, i el govern balear d'aquí va decidir que no ho feia així. I el que va fer va ser augmentar uns certs complements que eren obligatoris, per exemple, el sou base o els triennis o els sexennis, i els complements que són de delegació pròpia que controla absolutament el 100% el govern balear, va baixar aquests complements de forma que la nòmina del 20 i el 21 dels funcionaris no va pujar, se va quedar estabilitzada. Nosaltres no vàrem entendre que això era correcte i vàrem anar a ser judicial i varen guanyar la sentència, de forma que el govern balear s'emparava en que hi havia una situació de dèficit, perquè recordem que eren anys de pandèmia, i la realitat és que, al contrari, no varen tenir dèficit, varen tenir superàvit aquests anys. I, per tant, el jutge ens va donar la raó i toca executar aquesta sentència, que significa que han de pagar els endarreriments de l'any 20 i el 21 a tot el funcionariat de totes les Balears, que eren del govern balear. Per exemple, consells insulars o ajuntaments, no, perquè no són del govern balear. I a totes aquestes persones els han d'abonar pues, 2 anys d'endarreriments més interessos. Poca broma.
Poca broma. No, i poca broma també en el cas d'aquest, tornem al tema principal de l'entrevista, aquestes negociacions per aquesta plus insularitat, per millorar-lo, per adaptar-lo a la que és la realitat d'aquí. Hem de recordar que la negociació girava ara de forma molt especial sobre el calendari per l'equiparació del plus insularitat, atenció, amb Canàries. El govern ja havia assumit que havia de ser igual per tots els treballadors públics i del que es tractava era d'elevar-lo de forma molt notable, atenció, aquí a Formentera deixar-lo en 615 euros. Això és una millora de 500 euros del que cobren doncs, els funcionaris, ja siguin doncs, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit doncs, de la justícia, els que tinguem, en l'àmbit de, també, doncs, doncs, per exemple, doncs, per descomptat, de l'ensenyament, etc., en 615 euros a Formentera, o sigui, més de 500 euros, perquè com vostè deia, eren de 100 i poc ara mateix. Sí. Com es pot recuperar el camí de la negociació?
Bé, aquestes quanties que s'havien establert amb una calendarització i el que sempre s'ha demanat i exigit és que quan ens miram els professors d'insularitat i miram els de Canàries i miram els dels Balears són molt diferents i aleshores és com allà on se mira i allà on se reclama, no? És a dir, se vol equiparar al professor d'insularitat de les Canàries perquè aquí també existim amb una realitat insular. Aquestes quanties estaven més o manco ja col·locades i ara, en el moment en el que s'ha romput la negociació, tornarem a la casella de sortida. La casella de sortida significa que haurem de seure'ns amb el govern balear, amb els seus representants, per veure si podem desembarrancar aquest vaixell que ara està tocant fondo. El camí no ho sabem. El que sí que sabem és que nosaltres no ens quedarem quiets i aplicaran totes les accions que nosaltres pensem que són positives per arribar a que el govern balear canviï d'opinió.
En aquest cas, des de, com dèiem, des d'aquestos sindicats que s'hi han oposat, Cimeval, SATSE o AMPE, que també és de docents, diuen que aquests col·lectius, els, diríem, els metges, infermers o infermeres i docentes i professores o mestres, doncs sortien clarament perjudicats. Però vostès també són un sindicat de docents. Com es pot veure aquesta qüestió d'ulls tan diferents, amb una mirada tan diferent?
Jo és que em fa somriure un poquet, perquè què és millor, cobrar aquestes quantitats o no cobrar res, que és el que succeeix ara? Com s'ha perjudicat més en els metges, en les infermeres o en els docents? No cobrant absolutament res o arribant a aquestes quanties que parlàvem? Aleshores, és així de clar, s'ha mirat des d'una òptica molt particular, molt classista, molt dels meus interessos. Jo perd amb això, si no me'n ponen més, però la realitat és que ha passat de poder cobrar tothom unes quanties importants a cobrar-ne zero. I crec que se surt perdent sense aquest acord.
Molt bé, abans d'acabar, Pere Lomas, tant de bo, doncs, per això, perquè aquí mos hi va molt doncs, que aquests plusos d'insularitat es converteixin en una realitat, que entenem que aquests plusos d'insularitat, doncs, encara que els assumeixi el govern autonòmic, perquè en aquest cas sanitat, ensenyament són competències autonòmiques, entenem doncs, que Canàries, en fi, sent políticament normalment decisiva a Madrid, deu negociar més transferències econòmiques, de més inversió econòmica del govern central i pot doncs, assumir doncs, aquestes pujades de plusinsularitat, cosa que aquí el govern balear segurament no deu tenir, no?
Bueno, són voluntats i capacitats de negociacions i la gran situació que se dona és que hi ha uns que surten perjudicats i altres que surten beneficiats. Els beneficiats no sé quins són, la veritat, els perjudicats sí sé qui són. I els perjudicats en majúscules són els de Formentera, els funcionaris de Formentera, que és un col·lectiu no molt nombrós, en el que si des del punt de vista econòmic se pensa que un plus d'insularitat pot sortir molt car, entre cometes, a les arques de l'Estat, la realitat és que les quanties, encara que siguin altes per als funcionaris de Formentera, no són significativament altes, perquè no hi ha un col·lectiu molt potent de persones funcionàries a Formentera. I són les que més perden de totes. És a dir, una altra vegada, les minories són les que són més perjudicades, ja siguin minories laborals o minories que viuen a l'illa més petita de les Balears.
Molt bé, ja per acabar, senyor Lomas, quin balanç fa actual d'aquest curs 24-25? Començava doncs amb deficiències, amb mancances, per exemple, aquí a Formentera han sigut notòries i en fi, hem hagut d'entomar-les amb molta paciència, sobretot les famílies, amb mancança de mestres i professors en diversos centres, ja sigui l'institut, ja sigui les escoles, i en fi, fins ben avançat el curs. Després tenim el problema de quan algú doncs, hi ha una baixa doncs, de molt difícil substitució aquí a Formentera, perquè ningú vol venir des de Mallorca, doncs, on sigui doncs, a treballar doncs, a 3 setmanes o 4 o més, en fi, traslladar-se aquí amb la carestia de la vida i la mancança d'habitatge que hi ha. No sé quin balanç en fan, també, en aquest cas, de l'aplicació en alguns centres de les Balears d'aquesta llei de llengües, de lliure elecció de llengua que hem tingut des d'enguany.
Com que aquí a les Pitiuses només hi ha hagut 2 centres que s'han aplicat
a Eivissa.
Aquest pla, i sí, a Eivissa concretament, i són concertats, la realitat és que l'impacte o la incidència que ha tingut és mínima, que no és d'estranyar, perquè és que les famílies i els centres docents ja saben el que fan, com ho fan i de quina forma ho fan. No és un problema, fa anys que no és un problema, i és intentar revifar una antiga cantinela en la que s'havia d'anar per aquest camí. Les forces de l'ultradreta tenen aquest altaveu, han fet tot el que han pogut per distorsionar aquesta realitat i continuen amb el seu discurs. Nosaltres estem tranquils perquè ni les famílies ni els centres estan majoritàriament per aquest camí. Estan en altres coses, tenen altres problemes. Els problemes és tenir el professorat que hi arribi, tenir les instal·lacions que toca, etcètera, etcètera. Lo de l'elecció de llengua, saben perfectament que els professionals que estan en els centres educatius saben molt bé com tractar això i com fer que els seus fills o filles, quan surtin dels centres educatius, siguin competents en les dues llengües oficials d'aquesta comunitat.
Moltíssimes gràcies, Pere Lomas, per haver-nos atès una volta més aquest matí aquí al 107.9 FM, a Ràdio Illa Formentera.cat. Molt bon dia.
Bon dia.